Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 30 d'abril del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 16 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Esperem poques novetats al temps a la comarca per aquest segon tram de setmana, just abans de començar aquest pont del 1er de maig. I és que hi haurà domini del sol, sense pluja a la vista i, a més, les temperatures seran molt suaus i agradables per l'època. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i també recentment incorporat Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de fer un repàs a com es va viure a la comarca aquesta apagada general que ens va afectar aquest passat dilluns amb les veus protagonistes que van formar part del programa del Supermatí que vam fer aquest dimarts, que vam repassar una mica totes les incidències i tots els desajustos que hi va haver per aquesta mancança de llum. A més, l'Associació Turística d'Apartaments valora molt positivament que no s'apliqui l'increment de la taxa turística que s'havia de fer factible i efectiva a partir d'aquest 1 de maig, però critica el poc marge de maniobra que els deixen des del govern. Destacarem que a Begur s'han creat 56 noves places d'aparcament a Mas d'en Vinc i una millora també amb la connexió amb el nucli urbà. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i diputat de promoció econòmica Enric Marquès sobre el Saló dels Oficis que se celebrarà a partir dels dies 5 i 6 de maig a Torroella de Montgrí. I a més també parlarem amb la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Imma Gelabert, per parlar del segell Aro Verd que es va presentar la setmana passada. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Bon dia.
També saludem a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Tenim en Dani Cortés, també. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com us explicàvem, al Supermatí d'aquest dimarts vam parlar amb diversos alcaldes, empresaris i persones de la comarca que per saber com van viure una mica l'apagada general d'aquest dilluns 28 d'abril. Què ens en pots dir, Carla Mallol?
Doncs mira, Palamós i Calonge i Sant Antoni no va haver-hi grans afectacions i la recuperació de la llum es va fer de manera progressiva. De cara als comerços van tenir problemes per tancar persianes, fer cobraments amb targeta o produir, en cas de les fleques, pa i brioixos.
De seguida escoltarem aquestes veus, però és que a més a Palafrugell la nit d'ahir va ser bastant moguda per la detenció de 3 persones hores després d'aquesta apagada general, Dani.
Ja us ho dèiem ahir, la llum es va restablir a última hora de la tarda de dilluns, però les comunicacions telefòniques es van estabilitzar entre la mitjanit i la 1 de la matinada. A la nit es van registrar incidents, hi va haver un robatori amb força en un bar i una baralla. Ens ho explicava ahir al Supermatí l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, i el portaveu de la policia local, David Puertas, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
I tal com explicàvem, l'Associació Turística d'Apartaments valora de manera positiva que no s'apliqui l'increment de la taxa turística, però critica el poc marge de maniobra. Carla Mallol.
La presidenta de l'associació, Esther Torrent, retreu el poc marge de maniobra amb què s'han anunciat la moratòria de la mesura. Torrent també ha criticat que fins ara es plantegés aquest increment amb un decret i no amb un projecte de llei. Per això insisteix en que cal treballar amb aquest increment amb una negociació legislativa que inclou i el sector i la resta de grups parlamentaris.
I anem fins a Begur perquè es creen 56 noves places d'aparcament a Mas d'en Vinc i també es millora la connexió amb el nucli urbà, Anna.
El projecte, que connectarà directament amb el centre urbà, també preveu la renovació del passeig de Carmen Amaya. L'actuació, valorada en prop de 425.000 euros, forma part del Pla de Mobilitat Sostenible Begur Smart Destination Mobility.
I Torroella de Montgrí crea un nou grup de suport per a les persones grans.
La iniciativa s'emmarca dins el projecte Gestionant la vida, que busca acompanyar emocionalment les persones grans en els canvis associats a l'edat.
I continuem parlant d'obra social, perquè el Festival Solidari Onco Music Fest celebrarà una nova edició els propers dies 24 i 25 de maig a Calonge i Sant Antoni, amb l'objectiu de recaptar fons per al nou hospital de dia mèdic del Baix Empordà, Carla Saló.
Els beneficis del certamen es lliuraran a l'ens sanitari Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que impulsarà una campanya de mecenatge per completar el projecte. Aquest futur centre mèdic oferirà tractament especialitzat a pacients d'un color lògics de tota la comarca.
I seguim parlant també de cultura, perquè torna la 13a edició del Festival Internacional de Màgia, el FIMAC, a Torroella de Montgriana.
El festival combina grans espectacles internacionals, actuacions gratuïtes a l'aire lliure i activitats solidàries. Espais emblemàtics de la vila rebran talents reconeguts i es fomentarà la professionalització del sector amb el FIMAC Pro.
I anem fins a la Bisbal, perquè la Fira Mercat al Carrer tornarà a omplir els carrers d'aquest municipi a partir del dimec d'aquest dijous 1 de maig, amb la participació d'unes 160 parades i comerços, Carla.
Hi prendran part 74 marxants eventuals, 23 parades habituals del mercat setmanal i més de 60 botigues i entitats locals. La jornada, que enguany arriba a la seva 34a edició, reunirà una àmplia representació del comerç local i marxants d'arreu, configurant una gran botiga a l'aire lliure al centre històric de la ciutat.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Catalunya està recuperant relativament la normalitat després de la gran apagada general de dilluns, quan parlem de la xarxa de Rodalies, on ja funciona el servei en la majoria de les línies, tot i que alguns trens continuen fent leguits als viatgers i poden circular fora de l'horari habitual, per tant, res estrany. Segons informa Renfe, ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Hospitalet de Llobregat i Ripoll després d'una incidència aquest matí a primera hora. També es manté el servei alternatiu per carretera entre Puigcerdà i Ripoll. L'R4 Sud circula amb demores que poden superar els 20 minuts entre l'Arbós i els Monjos. Per tant, si ens esteu escoltant de qualsevol d'aquests punts a través d'aquesta emissió en streaming, paciència. I seguim parlant de pagada elèctrica, perquè Pedro Sánchez ha demanat la col·laboració a les empreses energètiques per aclarir les causes d'aquesta apagada. El president espanyol s'ha reunit aquest dimarts amb les principals empreses del sector: Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona i Naturgy. El president del govern, també els ha reclamat mesures per evitar que es torni a produir un incident com el d'aquest dilluns. I seguim parlant d'energia, perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat obrir diligències per investigar si l'apagada a la xarxa elèctrica espanyola d'aquest dilluns podria haver estat un acte de sabotatge informàtic en infraestructures crítiques espanyoles, cosa que encaixaria en un delicte de terrorisme i, per tant, aquest jutjat podria investigar. En una interlocutòria, el magistrat requereix al Centre Criptològic Estatal i Red Elèctrica informes per saber què va passar. En un termini de 10 dies, els dos organismes han d'informar sobre la causa o causes que va motivar aquest tall de llum. Per la seva banda, aquest dimarts Red Eléctrica descartava que fos un ciberatac en els seus sistemes el que hagués provocat aquesta apagada general. Per tant, veurem quines són les causes d'aquesta afectació que vam tenir aquest dilluns. I és que al conjunt de l'estat espanyol van ser 5 persones les que van morir per les conseqüències d'aquesta apagada. I és que un matrimoni i el seu fill van morir en un municipi d'Ourense, presumptament per la inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió d'un generador. A més, a Alzira, al País Valencià, va morir una dona de 46 anys que era a casa seva connectada a una màquina d'oxigen per respirar. I a Madrid, al barri de Carabanchel, una dona va morir a casa seva per l'incendi ocasionat per una espelma. D'altra banda, a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 25 persones ferides, cap de greu, majoritàriament pel mal funcionament d'aquests generadors elèctrics. De moment no s'ha notificat cap víctima més i cap incident més per aquesta apagada general el dilluns. I en plana internacional, a Suècia, a la localitat d'Uppsala, almenys 3 persones han mort i diverses han quedat ferides per un tiroteig. Alguns vianants han alertat a la policia que havien sentit trets, i és que la policia sueca va cordonar la zona de la plaça on va tenir lloc el tiroteig al centre de la ciutat, situada a 70 quilòmetres al nord d'Estocolm. Ha passat poc després de les 5 de la tarda, coincidint amb la vigília de Walpurgis, una de les principals festes que es fa a Suècia, que se celebra amb fogueres al carrer. Per tant, veurem si hi ha alguna novetat també d'aquest incident. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica que ens espera a les portes d'aquest pont de maig. I és que s'esperen poques novetats a la comarca per aquest segon tram de setmana. Hi haurà un domini del sol sense pluja a la vista i temperatures molt suaus. A partir d'avui i fins al cap de setmana hi ha la possibilitat de la formació de boires costaneres que reduiran la visibilitat a estones i faran que la temperatura quedi bastant fresca. Al llarg dels dies s'anirà remenant la mar de fons de xaloc al voltant del metre d'alçada. El més destacable serà la pujada de la temperatura allà on no hi hagi boira. Tindrem, per tant, els primers dies de calor d'estiu, malauradament, perquè servidora no li agrada gaire l'estiu, prefereix més aquesta primavera tan suau que estem tinguent a la comarca i gaudir d'aquest sol que ens està acompanyant aquests darrers dies. I ara escoltem el comentari que ens porta Neus Colomer.
Quan les pantalles es van apagar i les ciutats van quedar en silenci, sense el brunzit constant de la tecnologia, va caure també un dels grans mites del nostre temps, la creença, alimentada des de les institucions, que el govern pot i ha de solucionar-ho tot. L'apagada elèctrica, que va afectar el país durant diverses hores, no només va deixar fora de servei infraestructures clau, sinó que va despullar una societat massa dependent de sistemes centralitzats i digitals. El col·lapse temporal va fer evident que darrere la façana de modernitat i eficiència que sovint pretén projectar l'administració pública, hi ha un engranatge fràgil, lent i sovint desconnectat de la realitat quotidiana de les persones. Quan els sistemes digitals van fallar i els serveis automatitzats van quedar inutilitzats, la resposta no va venir de dalt, sinó dels costats. Van ser les xarxes de suport ciutadà, els veïns, les famílies, els petits comerços, les que van sostenir la vida quotidiana en un moment d'emergència. El veí que té cuina de gas i et convida a dinar. El comerç que, malgrat no portes efectiu, et fia. Un desconegut que ofereix les places lliures del seu cotxe amb el qui pots compartir destinació. En paral·lel, els mitjans de comunicació analògic, aquells que sovint es menyspreen per antics, van tornar a demostrar la seva vàlua. Les ràdios locals, que funcionaven amb bateries o generadors, van ser una font clau d'informació fiable. Sense accés a internet ni a les xarxes socials, els ciutadans van tornar a escoltar veus properes, menys manipulades pels algoritmes i més connectades amb la realitat del territori. També el diner en efectiu, relegat i criminalitzat en molts discursos oficials, va recuperar la seva funció essencial, garantir l'intercanvi i permetre l'autonomia. La propera crisi potser no serà una apagada, però si no recuperem eines com el pensament crític, la solidaritat veïnal, els canals alternatius d'informació i l'ús equilibrat dels recursos analògics, correm el risc de seguir caminant a les fosques, il·luminats només pel miratge d'un estat que promet molt i que quan cau la llum pot fer ben poc.
Doncs potser ens hauríem de plantejar també tenir aquests objectes essencials en el cas, esperem que no, de que es torni a produir una apagada, i confiar també en aquests mitjans locals que ofereixen informació, a més, treballada, veraç i dins el context doncs, complicat, doncs, aquesta voluntat d'oferir aquest servei públic d'estar informats. Moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui. I quan falten pocs segons per un quart de nou del matí, doncs hem de parlar del Saló dels Oficis que se celebrarà a Torroella de Montgrí els propers dies 6 i 7 de maig. L'esdeveniment tindrà lloc a l'Espai Ter i preveu reunir a més de 1.800 estudiants amb l'objectiu de connectar-los a aquest món laboral i ajudar-los en la seva orientació acadèmica i professional. I per parlar una mica més del Saló i de la importància que té doncs, per la comarca, ens visita el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i també diputat de promoció econòmica, Enric Marquès. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, no sé quines activitats podrem trobar en aquests dos dies de Saló, és a dir, crec que hi ha moltes activitats, a més algunes de noves. No sé si ens en pot fer un petit resum.
Bé, en principi, en aquesta edició seguim amb la mateixa línia que hem fet a les dues anteriors. El que passa que sí que ja vam voler insistir l'any passat, que l'any passat no ho vam acabar d'aconseguir, però aquest any sí, que és amb el que és la intervenció directa de les empreses del territori que hi han de tenir un paper important i després també amb la participació de les cambres de comerç de Palamós i de Girona. La Cambra de Comerç de Palamós sí que ens ha donat suport a l'iniciativa i ha col·laborat amb el Consell des de la primera edició, recordem que aquesta és la tercera, la Cambra de Comerç de Girona s'hi incorpora aquest any i precisament amb una de les amb una de les accions que es farà, que és aquest tema de converses amb les empreses amb l'objectiu d'acostar al món laboral als joves que ens visitin. Aquí també es faran píndoles per part de les empreses explicant exactament experiències que han tingut en el tema de buscar gent i com ho han pogut anar fent. I també comptarem amb la presència de diferents treballadors joves d'empreses que han passat per una formació professional i que ens explicarà la seva experiència des de que van cursar els estudis fins que s'han incorporat al món laboral i com ho han vist, no? I des de quina òptica ho han pogut fer. Aquestes són una de les novetats important. Després també l'altra és que aquest any comptem amb la presència de l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya, i que també que aquest any fent-ho a Torroella de Montgrí doncs hi haurà un estand de l'Aula d'Adults de Torroella de Montgrí en col·laboració també amb l'Aula d'Adults de Palamós, que explicaran quines formacions fan i de quina manera doncs, poden incidir en el que és el món laboral. Novetats, bàsicament, doncs, aquestes. També tenim un projecte del Consell Comarcal que fa anys, aquest any diria que és la 15a edició, que és el Laboratori d'Idees Empresarials. Es tracta des de la secció d'empresa de l'àrea de promoció econòmica en contacte amb els instituts de la comarca, es fa un projecte de mentoria i un projecte amb els alumnes que ells han d'expressar una idea d'empresa, s'avalua la manera com la presenten i els recursos que hi aporten, i aquest any doncs, la distinció i els guardons d'aquest laboratori d'idees es donarà directament també al Saló el dia 7 a les 12 del migdia.
Crec que també compteu amb una jornada, no?, dedicada a les famílies d'aquests alumnes, no?, d'aquestes persones
sí, que
volen doncs, saber més o menys cap on aniran els estudis dels seus fills, no?
Aquesta xerrada dedicada a les famílies dels alumnes ja la vàrem fer l'any passat. Uh-huh. Es tracta de fer-la el dia 6 de la tarda, de 6 a 7, i és el títol de la xerrada és El camí continua, en quina direcció, la farà l'Alba Castellví, i es tracta precisament de donar unes pautes o de discutir amb les famílies, perquè moltes famílies ja més o menys ja poden tenir clar de quina manera podrien acompanyar, en tot cas n'hi ha d'altres que no, això, què fem en aquesta etapa d'acompanyament als nostres fills i filles quan han de decidir quin camí emprenen, sobretot a nivell formatiu i de cares a un futur laboral. També recordem que l'esperit del saló és fomentar l'ocupació, ensenyar a la gent jove i a la gent no tan jove que ens pugui visitar quins són els espais de formació al llarg de la vida, sobretot en temes de formació professional i també amb certificats de professionalitat que els últims anys són cada vegada una manera més activa des dels centres de secundària de la comarca de col·laborar amb la població en etapa de treball, no? que vol accedir a un millor lloc i que té una formació feta però que no té la titulació i amb aquestes certificacions de professionalitat doncs se'ls hi obre aquesta porta. És important doncs saber que bueno, abarquem les 21-22 famílies professionals d'FP que hi ha en aquests moments actives a la comarca i a més a més aquests certificats de professionalitat que per sort aquests últims 4-5 anys s'han anat implementant en diferents instituts de secundària de la comarca. Mm-hmm. Sí.
Clar, parlava també d'aquesta connexió amb les empreses i a mi m'ha fet pensar amb aquest darrer acord, per exemple, que hi ha entre Llet Nostra i, si no vaig errada, aquest institut que tenim a la Bisbal per crear aquesta mena de certificat, no?, per intentar treballar i oferir a aquestes persones que estiguin interessades en aquest sector primari doncs, lleter, poder accedir a aquesta formació. Esclar, no sé si les propostes que fan des del Consell Comarcal a l'hora de parlar empreses, a l'hora de parlar de les necessitats del sector, també van orientades una mica en aquesta línia, no? Oferir formació que estigui orientada cap a aquestes sortides professionals que necessiten treballadors.
Sí, però recordem que el Saló és el Saló de l'Ocupació en sí. Col·laboració amb FP Baix Empordà. Sí. Qualsevol empresa que ens exposi tant a l'administració com a Consell Comarcal com a la Generalitat o com als mateixos centres educatius la necessitat de formació específica perquè tenen alguns llocs de treball que necessiten cobrir i que els hi fa falta aquesta formació, l'han de fer conjuntament amb els centres. Aquí, en tot cas, des del Consell Comarcal sí que posem sobre la taula les necessitats que ens arriben, les treballem directament amb els centres de formació professional, que són els que després, a partir de les pautes que marca el Departament d'Educació, es posen en contacte, en aquest cas és el que va passar amb Llet Nostra, però tenim certificats de professionalitat d'administració i gestió, d'electricitat i electrònica, de fusteria, bueno, en fi, de perruqueria, de serveis socioculturals. És que hi ha un abast tan llarg que ara sí que m'estava mirant perquè penseu que tindrem 32 estants més 6 espais a fora, on es farà més tallers pràctics i en fi, al final la formació professional hem de treure el paradigma que hem tingut durant molts anys, que era una formació professional amb unes famílies estables, amb una formació acadèmica rígida que no variava. La formació professional precisament ha de tenir la cintura, i és cap on es va aquests últims anys, de tenir clar que ha d'anar canviant dintre de les famílies professionals que s'oferten, ha d'anar canviant les especialitzacions a partir de la demanda dels sectors industrials que treballen a la comarca, de les empreses que poden oferir feina i que tenen la necessitat. En aquests moments, i de la manera que es portava tot el tema de FP els últims anys, tenim mancança d'oficis bàsics com fusteria, paleteria, electricitat amb temes precisament d'una formació específica en molts dels àmbits, inclús hostaleria. Tenim cicles d'FP d'electricitat, però al mateix temps estem fent certificats de professionalitat d'especialitats concretes també per donar abast al mercat, no? És per posar un exemple. És molt, És molt variat i la veritat és que és un món que ha d'estar al servei de les empreses i sobretot de la gent en edat de treballar.
Mm-hmm. Esclar, parlava, no, per exemple, de tota aquesta quantitat de cicles que tenim a la comarca. No sé si durant els darrers anys, sobretot amb la feina que s'ha fet des d'administracions i des dels mateixos centres educatius, s'ha aconseguit revertir una mica, no, aquesta valoració que es tenia abans de la formació professional i dels cicles formatius. Esclar, no sé si cada cop tenen la sensació de que hi ha més alumnat que decideix optar per aquest camí professional.
Bé, és que és una necessitat evident pel país. Al final, diguéssim que com a país hi va haver uns anys que vam menys tenir la formació professional, i això és una cosa que pot saber greu dir-la, però que si hem de parlar clar és el que ha passat. Hi ha hagut durant uns anys, que no han sigut pocs, la brama, no?, de que el que havíem de fer amb els nostres fills és encaminar-los cap a una carrera universitària que tindrien millors sortides, i s'han anat deixant de branca tot un sistema de formació professional que fa uns anys funcionava prou bé, però que per manca de recursos va anar perdent pistonada, per dir-ho d'alguna manera, i després ens hem trobat que durant uns anys, en principi, no estava massa ben vist per moltes famílies que el seu fill o filla cursés estudis de formació professional. Això és una realitat amb la que s'ha lluitat els últims 8-10 anys d'una manera, bueno, jo crec que militant, perquè això no sigui així. L'oferta d'FP continua sent complicada de gestionar. Anem sentint cada any que hi ha alumnes que es queden fora de l'especialitat que volen cursar, i a més aquí a la comarca tenim el repte que hem de lluitar també amb el tema del que és el transport, que fa que, com que les diferents famílies s'ubiquen en diferents instituts de la comarca, en aquests moments tenim 7 instituts a la comarca que fan ensenyaments postobligatoris i que fan algun cicle d'FP, i és evident que no tots poden fer el mateix perquè és inassumible, però també és evident que nosaltres a la comarca tenim un problema, i és el problema del transport. Mm-hmm. I això fa que hi hagi gent que prioritzi els estudis que es donen en el seu municipi de residència o en el més proper, en lloc de arriscar-se o a no arribar a l'hora amb un altre centre que faria la formació que ells els interessaria més. Per sort, això estem mirant de revertir-ho, però clar, és lent, perquè la situació és la que és, i encara a dia d'avui és complicat per als alumnes desplaçar-se al centre de referència on s'està fent l'ensenyament que ells voldrien que ells voldrien assolir per tirar endavant la seva vida professional.
Doncs estarem molt pendents d'aquests reptes i també de totes les propostes que tindrem en aquest saló, doncs, dels oficis que se celebra a Torroella a partir de la setmana que ve, els dies 6 i 7 de maig. També donar les gràcies al vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i també diputat de Promoció Econòmica, Enric Marquès, per ser aquí al Supermatí i donar-nos més detalls d'aquest saló. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, m'ha donat la sensació de que m'he quedat curt, i sí que estic veient a la Carla Mallol aquí, ara sortirem,
sí,
de guió, però la Carla ha sigut un puntal en temes de comunicació a l'àrea de promoció econòmica, i precisament va venir a treballar al Consell Comarcal a través d'un dels programes del SOC que fan això, una primera feina per persones que han acabat una formació i que volen començar en el món laboral. Carla, per nosaltres, ja ho saps, ha sigut un plaer que estiguis amb nosaltres aquest any. Queda trist dir-ho, o poder no hauríem de dir-ho, però que sàpigues que et trobem a faltar. Tots i totes l'haurem pogut veure precisament amb les píndoles que hem fet del Saló de l'Ocupació d'aquesta tercera edició, perquè abans de marxar va tenir la cura i la professionalitat, per què no dir-ho, perquè és una professional a majúscules, de deixar-nos tota aquesta feina feta. I bé, ha sigut un plaer treballar amb ella, i comptem a veure si es pot escapar un d'aquests dos dies a veure'ns, perquè esperem en candeletes que vingui per abraçar-la.
Ai, gràcies, Enric. Que maco, moltes gràcies. Jo també us trobo a faltar.
Doncs, gràcies a tots dos per la feina.
Que vagi molt bé, Maria. Contem veure-us aquesta setmana que ve. Queden moltes coses al tinter, xerrades concretes pels joves que s'hi van repetint al llarg d'aquests dos dies. Recordem, el Saló és obert el dimarts de 9 a 2 i de 4 a 7 i el dimecres de 9 a 2, amb totes aquestes activitats. I, evidentment, també recordar que aquest saló no seria possible en aquest cas sense la col·laboració directa també de l'Ajuntament de Torroella, que posa els espais i la feina tècnica per adequar aquests espais de l'Espai Ter, que seran una passada, com ha sigut en cada edició la col·laboració amb els ajuntaments de Torn, i aquest any també comptem amb la col·laboració per primera vegada de la Diputació de Girona i de Moventis, que ens aporten, i ja he dit abans, de la Cambra de Comerç de Girona i del Centre de Treball Tramuntana, que és un centre de treball específic del Consell Comarcal, que cada any ha col·laborat, però que aquest any també tindrà un stand directe per poder acollir a tota la gent jove de la comarca, que comptem que sigui com les altres edicions, que ens movem pels vols de les 2.000 persones.
Doncs estarem molt pendents i també visitarem el saló. Enric, moltíssimes gràcies i esperem descobrir moltes coses més.
Que vagi molt bé i ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que vagi bé. Adéu, adéu. I quan passen gairebé 2 minuts de 9:15 del matí, seguim amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que, com dèiem, al supermatí d'aquest dimarts vam poder fer una radiografia de com es va viure l'apagada general d'aquest dilluns 28 d'abril en els diferents municipis del Baix Empordà, i la Carla Mallol ens en parlarà una mica més. Endavant, Carla.
A Palamós, la recuperació de la llum es va fer de manera progressiva fins a la mitjanit i va haver-hi afectacions sobretot amb el restabliment de la xarxa de telecomunicacions. Tot i això, l'alcalde del municipi, Lluís Puig, apunta que només tenen constància d'una incidència més aparatosa.
I llavors ja, a mesura que passaven les hores i vam veure doncs, que hi havia parts del municipi que començaven a recuperar doncs, aquest fluid elèctric, doncs això ja va generar doncs, una tranquil·litat més gran. I d'incidències destacades només ens costa doncs, unes persones que es van quedar atrapades en un ascensor a la zona de Sant Esteve de la Fosca i que doncs, van poder ser ateses, van poder doncs, sortir d'aquest ascensor al cap d'unes hores i no ens consta cap més incidència d'aquest tipus.
A l'Hospital de Palamós, de seguida es va reprendre l'energia elèctrica, es van activar els grups electrògens per poder continuar amb l'activitat assistencial. En els apps de Torroella, la Bisbal i Palafrugell també es va poder continuar amb l'activitat amb normalitat. Les úniques afectacions, tal com apunta el gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, es van produir al nou edifici que es troba al carrer d'Enric Vinque.
A nivell d'activitat no es va tenir que desprogramar res, a nivell d'hospital va permetre seguir els quiròfans amb la tida programada, la consulta externa, evidentment urgències i pràcticament tot. L'única incidència que vam tenir va ser la ressonància magnètica, que és un aparell molt especialitzat i que no podia anar amb sistema de grup autogen, però bueno, van desprogramar alguns malalts i és l'única cosa que va tenir afectació a nivell d'hospital. També els CAPs, tot disposen de grup electrogen i per tant els CAPs de capçalera, Torroella, la Bisbal, Palafrugell i Palamós, van treballar de manera normal i van poder donar el servei adequat sense cap tipus d'incidència. No? I l'únic espai que sí que van tenir una incidència és l'espai Vinque, que és recentment inaugurat, que és on fem rehabilitació i també fem el CERME, que aquest sí que no té grup perquè és un local que no tenia previst la instal·lació de grup i evidentment a partir de la tarda, a partir de les 5, vam desactivar i desprogramar els pacients que podien fer fisioteràpia i rehabilitació.
A Calonja i Sant Antoni la llum va tornar a veure a les 9 del vespre, sumant fins un total de 9 hores sense llum. Tot i que no registren grans incidències, l'alcalde del municipi, Jordi Soler, apuntava al supermatí d'ahir que les comunicacions oficials van ser molt escasses i que això va dificultar la comunicació amb els ciutadans del municipi.
I com ho van viure també des dels comerços, Carla?
Doncs a Sant Feliu de Guíxols, l'estanc La Placeta va viure amb dificultats l'apagada. En Rubén, propietari de l'establiment, va explicar que tot i poder treballar durant tot el dia, no tenir llum em va dificultar el normal funcionament.
doncs bastant problemàtic el tema de la persiana, tot elèctric, no s'ha pogut tancar, no hem tancat al migdia, hem estat treballant tot el dia sense llum, sense datàfon, sense res elèctric. Està difícil, més que res, perquè a part de treballar amb les coses elèctriques, que no es veu.
Clar, exacte.
A Palamós, l'Alen, propietari d'una fleca del municipi, va explicar que l'apagada elèctrica va afectar principalment la producció de pa i brioixos.
Doncs bastant problemàtic el tema de...
Nos ha afectado para el tema de la producción,
sí.
Porque hemos producido ayer por la mañana, muy temprano, el pan,
sí.
Y la bolería de hoy,
sí.
Porque nosotros tenemos fermentación lenta, y tenemos cámara de fermentación controlada. El problema es que se ha pasado el apagón, las maquinarias de fermentación lenta se han apagado también, y toda la producción para de hoy a la basura, todo para tirar, pan y bolería.
D'altres municipis, com Torroella de Montgrí o Platja d'Aro, van poder continuar treballant, malgrat l'apagada, recorrent a mètodes de venda tradicionals.
I ho sabíem ahir en aquest programa, com dèiem, i és que a Palafrugell es van detenir a 3 persones durant la nit d'ahir, poques hores després que es recuperés la llum. S'hi va fer front gràcies a un esforç dels torns de la policia, Dani.
Es van registrar alguns incidents, un robatori amb força en un bar i també una baralla. Ho explicava el portaveu de la policia local, en David Puertas, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Doncs sí, aquesta nit hem tingut una nit bastant moguda, amb molts de serveis, hem fet 3 detinguts per robatoris i altres fets, i després també algun investigat per conduir sense carnet de conduir, i la veritat és que ha estat una nit bastant moguda, en consonància amb el dia d'ahir, Dani.
A conseqüència de l'emergència causada per l'apagada, la policia local va ampliar els torns de vigilància i va prioritzar patrullatges als nuclis disseminats i a les zones de platja, on l'enllumenat públic va trigar una mica més a restablir-se. Des d'abans d'ahir al migdia també s'havia activat el Pla de Protecció Civil Municipal i es va reforçar el servei policial. Ho explicava el supermatí l'alcaldessa Laura Millán.
Ampliar els torns de policia durant tot el dia i també durant la nit. Vam fer un reforç per poder atendre tot el municipi, fer patrullatges a platges, a Llofriu, en els nuclis disseminats, que en aquests en alguns va trigar una mica més a tornar a l'enllumenat i per tal que estigués tot ben cobert.
La policia local també va treballar per detectar i atendre persones vulnerables.
I l'Associació Turística d'Apartaments valora de manera positiva que no s'apliqui l'increment de la taxa turística, però critica el poc marge de maniobra. La presidenta de l'associació, Esther Torrent, ha retret aquest poc marge de maniobra en què s'ha anunciat la moratòria de la mesura. Recordem-ho, s'havia d'aplicar a partir d'aquest 1 de maig. Torrent també ha criticat que fins ara es plantegés aquest increment amb un decret i no amb un projecte de llei. Per això insisteix en que cal treballar amb aquest increment amb una negociació legislativa que inclogui el sector i també a la resta de grups parlamentaris, Carla.
La taxa turística es mantindrà com fins ara a partir de l'1 de maig, després que el govern hagi optat per no aplicar l'increment anunciat. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Torrent, celebra que s'hagi pres aquesta decisió, però lamenta que ho hagi fet a tan sols 2 dies de començar a aplicar-ho. La portaveu dels empresaris que gestionen apartaments turístics a la demarcació de Girona assegura que no els agrada la línia que marca el govern perquè legisla a base de decrets. Torrent considera que ho fa sense tenir en compte els sectors implicats ni les conseqüències que comporten les regulacions. Per això exigeixen una vegada més que l'increment de la taxa turística es faci a partir d'un projecte de llei.
No ens ha agradat gens i creiem que no és la manera de portar a terme polítiques amb un impacte tan gran com és aquest. No es pot regular a toc de decret llei, no es pot regular d'un dia per l'altre amb una entrada en vigor a tan curt plaç com estava previst. I no es pot fer d'esquenes al sector i sense saber quin serà aquest impacte. Per això el fet de que ara anem amb un projecte de llei permetrà que les coses es facin degudament.
En ell ha assegurat que l'Associació Turística d'Apartaments està disposada a participar-hi i debatre quin ha de ser l'increment de la taxa i com s'han de gestionar els diners que s'ingressin a partir d'aquesta normativa. No pot ser que s'actuï d'esquenes al sector turístic, ha rebatut la presidenta de l'associació.
Doncs veurem com acaba aquesta aplicació d'aquest decret. I és que hem de canviar de tema perquè Begú ha creat 56 noves places d'aparcament a Mas d'en Pink i també ha millorat la connexió amb el nucli urbà. El projecte, que vol connectar directament amb aquest centre, també preveu la renovació del passeig de Carmen Amaya. L'actuació està valorada en prop de 425.000 euros i forma part del pla de mobilitat sostenible Begú Smart Destination Mobility. Anna Salvador.
El nou aparcament es construirà sobre sòl urbà consolidat i comptarà amb una plaça adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Les places estaran delimitades amb elements de fusta tractada i els paviments seran de sauló compactat. A més, es construirà una connexió de formigó per facilitar l'accés des de l'aparcament fins al nucli urbà. La renovació del passeig de Carmen Amaya inclourà la millora dels ferm, el soterrament de les línies aèries de serveis de telecomunicacions i electricitat, la instal·lació d'un nou sistema d'enllumenat públic, la modernització del sanejament i el drenatge i una nova senyalització viària. Des de l'Ajuntament remarquen que aquesta actuació millorarà notablement l'accessibilitat al centre de Begú i optimitzarà l'oferta d'aparcament, especialment durant la temporada alta. També destaquen la dignificació del passeig de Carmen Amaya, un espai fins ara molt transitat, però amb importants mancances. El finançament de l'obra combina prop de 160.000 euros provenients de fons europeus, més de 240.000 euros de recursos propis municipals i prop de 22.000 euros de contribucions especials dels veïns. El projecte forma part del pla Begú Smart Destination Mobility, que busca avançar cap a una mobilitat més sostenible i una modernització integral de les infraestructures locals.
I Torroella de Montgrí crea un nou grup de suport per a persones grans. La iniciativa s'emmarca dins el projecte Gestionant la Vida, que busca acompanyar emocionalment les persones grans en els canvis associats a l'edat.
La primera sessió es farà el 7 de maig al Centre d'Atenció Primària de Torroella de Montgrí. A partir d'aquesta data, les trobades seran cada dimecres de 9:45 a les 11 de la nit. L'objectiu és oferir un espai de relació, suport i expressió d'emocions, treballant aspectes com l'autocura, l'autoestima i la gestió de canvis físics i emocionals. El projecte és fruit de la col·laboració entre el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal, l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí, els serveis socials municipals i el suport de DipSalut. Durant les sessions també s'ensenyaran tècniques de relaxació i es facilitaran recursos comunitaris per afrontar el dol i la soledat. Les persones interessades a participar-hi poden inscriure's contactant amb els serveis socials de Torroella o a través del personal d'infermeria i medicina de referència del centre d'atenció primària.
I el Festival Solidari Onco Music Fest celebrarà una nova edició els propers dies 24 i 25 de maig a Calonge, amb l'objectiu de recaptar fons per al nou Hospital de Dia Mèdic del Baix Empordà. Els beneficis del certamen es lliuraran als serveis de salut integrats del Baix Empordà, que impulsarà també una campanya de mecenatge per completar aquest projecte. Aquest futur centre mèdic oferirà tractaments especialitzats a pacients oncològics de tota la comarca. Carla.
L'esdeveniment tindrà lloc als jardins del Castell de Calonge, un espai emblemàtic i més acollidor que les ubicacions d'anys anteriors. A més, el festival s'ha programat a finals de maig per intentar garantir un temps més estable i atractiu per al públic. L'organització aposta per un format més familiar, amb activitats pensades per a grans i petits i una clara vocació comunitària. Durant l'acte de presentació celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, l'alcalde Jordi Soler va expressar l'orgull que suposa per al municipi acollir un festival que uneix música, solidaritat i compromís.
Afrontem aquesta quarta edició mantinguent tots els eixos principals d'aquest festival, és a dir, un caràcter estrictament familiar, una durada d'un dia i mig, i això sí, amb un canvi de lloc.
Durant la presentació també va parlar el gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, que va agrair el suport del festival i va assegurar que els fons recaptats ajudaran directament els pacients.
La salut és una cosa de tots, no? I ens encanta aquesta iniciativa solidària de que ens ajudeu a contribuir a millorar la salut de la població del Baix Empordà, no? I concretament, ara comentava l'alcalde, que destinarem aquests diners? Doncs ho destinarem a un projecte que és l'ampliació, reforma i millora de l'Hospital de Dia Oncològic.
L'Onco Music Fest arriba enguany a la seva quarta edició amb novetats destacades. Segons va explicar Xavi Serrat, membre de l'equip organitzador, el festival busca consolidar-se com un referent al territori.
Canviem una mica la ubicació, canviem L'any passat va anar per la casa dels Xuclis, aquest any passem a l'Hospital de Palamós. Hem decidit fer aquesta situació per proximitat, perquè al final ens ajudem entre tots i és una mica la col·laboració conjunta.
El festival ha mantingut el seu esperit solidari des de la primera edició, col·laborant amb diferents iniciatives socials i sanitàries. Les entrades per a l'edició d'enguany es poden comprar a través del portal oncomusicfest.org.
I torna a la 13a edició del Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella de Montgrí. El festival combina grans espectacles internacionals, actuacions gratuïtes a l'aire lliure i també activitats solidàries. Espais emblemàtics de la vila rebran talents reconeguts i es fomentarà la professionalització del sector amb FIMAC. Però, Anna, què més en sabem?
El divendres 6 de juny s'inaugurarà oficialment el festival a l'Auditori Teatre Espai Ter amb l'espectacle Himnonautes del reconegut hipnotista Jorge Astiaro. Considerat un dels millors especialistes en hipnosi del món, Astiaro proposarà una experiència participativa, respectuosa i divertida. Amb més de 30 anys d'experiència i centenars d'aparicions de televisió, l'artista garanteix una actuació d'alt nivell. El dissabte 7 de juny tindrà lloc la Gran Gala Internacional, que serà conduïda per l'actriu i humorista Alba Florejacs, coneguda per la seva participació al programa Polònia de 3CAT. Després, el diumenge 8 de juny, serà el moment per la gran màgia clàssica en format modern. Raúl Alegria presentarà l'espectacle Asombro amb grans il·lusions i efectes espectaculars que sorprendran al públic. Paral·lelament, el festival organitzarà el FIMAC Pro, una fira professional destinada a artistes, gestors culturals i representants de l'administració. Aquest espai de debat i trobada té l'objectiu de fomentar la professionalització del sector i promoure la contractació de màgia de qualitat. Enguany s'hi presentaran les novetats del Catàleg Professional de Màgia de Catalunya, que és una iniciativa de la Diputació de Girona creada amb la col·laboració de FIMAC.
I la màgia s'escamparà també per diversos espais de la vila.
Sí, per primer cop el Cine Petit ampliarà el seu aforament per oferir espectacles singulars orientats al públic familiar. Dissabte hi actuarà l'argentí Gonza Martini amb màgia de manipulació i bombolles de sabó i diumenge serà el torn del metalista Carlos Rubio, que posarà a prova la intuïció del públic amb un número que presenta també el concurs mundial de màgia. A més, la màgia de carrer serà una de les grans protagonistes del festival. A la plaça de la Vila s'oferiran actuacions gratuïtes durant tot el cap de setmana. Una altra de les novetats d'aquesta edició serà la presència d'un mag itinerant, Dior Màgic, que sorprendrà el públic en qualsevol racó del centre de Torroella. A més, s'habilitarà un espai obert per a artistes amateurs que, en prèvia inscripció, podran mostrar petites peces de màgia davant del públic. Finalment, el festival també manté el seu compromís social amb l'organització de la gala solidària prevista pel dijous 5 de juny al matí a l'Espai Ter. Més de 300 persones vulnerables podran gaudir de les actuacions de David el Mag, Mag Nil i un tercer artista sorpresa gràcies a la col·laboració de la Fundació Abracadabra.
I canviem de tema perquè la Fira Mercat al Carrer tornarà a omplir els carrers de la Bisbal aquest dijous 1 de maig amb la participació d'uns 160 paradistes i comerços. Hi prendran part 74 marxants eventuals, 23 parades habituals del mercat setmanal i també més de 60 botigues i entitats locals. Carla.
La jornada que enguany arriba a la seva 34a edició reunirà una àmplia representació del comerç local i marxants d'arreu, configurant una gran botiga a l'aire lliure al centre històric de la ciutat. A banda del mercat, la fira comptarà amb espais temàtics consolidats com la mostra de Playmobil i l'Espai de l'Art, tots dos ubicats a la plaça del Castell. També hi haurà la fira de brocanters, col·leccionisme i joguines, situada al passeig Marimon Espré, i la mostra de cerveses artesanes amb la participació de cerveseres empordaneses. Per als més petits es mantindrà l'espai Fireta, on els infants podran vendre joguines de segona mà o manualitats i una zona de jocs gegants a la plaça Germans Sitjar. Al mateix temps, al passeig Marimon Espré hi haurà atraccions infantils durant tota la jornada. La plaça Major acollirà tallers de torn de ceràmica, mentre que a la plaça Benet Mercader es farà una audició de sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A l'avinguda a les Voltes hi haurà una exhibició i taller de puntaires. Les catifes de flors, una de les accions més visuals i participatives, tornaran al carrer Valls d'en Colomer, amb obres efímeres fetes amb flors i material reciclat. També es podrà veure una mostra d'art ceràmic local als aparadors de 25 establiments, amb una inauguració prevista a les 11 del matí davant la botiga Jordino.
I Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró va presentar aquest passat divendres el nou segell Aro Verd, compromís amb la sostenibilitat. El segell vol reconèixer aquestes bones pràctiques sostenibles d'empreses i també d'entitats del municipi, sobretot les que es troben vinculades amb aquest sector turístic. I per parlar d'aquesta iniciativa ens visita el Supermatí la regidora de Turisme i Promoció Econòmica d'aquest municipi, i Majala Verd, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser al Supermatí. I és clar, com sorgeix la idea de crear aquest segell que s'otorga a aquestes empreses del municipi de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró?
Bé, la veritat és que la idea sorgeix perquè és una aposta d'enguany que tenim des de l'àrea de turisme i promoció econòmica, en què volem treballar tot el tema de la sostenibilitat. I ens volem identificar com a destinació sostenible. Llavors, això és evident que ho hem de fer des de la mà de la part pública, de l'administració pública, i des de la mà dels privats. Llavors, s'inicia tot aquest procés, i en aquest procés veiem doncs, que bé, que hi ha alguns establiments del nostre municipi que ja han fet feina per la seva banda i han estat treballant en tot el tema de la sostenibilitat, però que n'hi ha molts altres que de ben segur estan portant a la pràctica algunes pràctiques, mai millor dit, no? En aquest sentit, en aquest camí, però que o no ho tenen, no en són conscients plenament de que ho estan fent, o bé no ho publiciten, i per tant, doncs, pensem que hem de fer una feina conjunta. A partir d'aquí ens posem a treballar amb diferents sectors, sobretot de l'àmbit turístic, però quan parlo de diferents sectors vull dir que hi ha establiments d'allotjament, de restauració, de comerç, d'oci, de serveis, que tots són susceptibles de treballar cap a la sostenibilitat. I és quan iniciem tot el projecte del segell Aro Verd de Sostenibilitat, que és un segell municipal.
Perquè crec que vam parlar, no, de que hi havia diversos nivells en aquest segell i que de moment no s'havia atorgat a cap empresa perquè s'havia de fer totes aquestes avaluacions, però quins són els passos, no, per assolir tots aquests nivells?
Bé, nosaltres treballarem a partir d'un manual de bones pràctiques, i el fet de que hi hagi diferents nivells doncs és perquè, com bé us deia, jo penso que hi ha moltes empreses del municipi que ja estan fent actuacions encaminades a tot el tema de la sostenibilitat, i per tant les hem de posar en consideració i hem de posar-les en valor, que ja s'estan fent. Això, doncs, fàcilment amb això s'assoleix un primer nivell. Hi ha un segon nivell, doncs, d'uns requisits una miqueta més específics, i un tercer nivell en el que segurament doncs, el que ens portarà aquest trajecte és a pensar en quines són aquelles millores i aquelles coses que podem fer perquè finalment aconseguim que tots plegats, en tots els àmbits de la sostenibilitat, estiguem treballant i siguem, doncs, això. Ens ajudem tots plegats a assolir aquesta categoria de destinació sostenible.
Mm-hmm. Perquè, més o menys, quantes empreses estarien treballant per assolir aquests objectius i quantes estarien interessades? Perquè crec que parlàvem de bastantes empreses.
Bé, penseu que Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró és un municipi doncs, on, evidentment, hi ha molta activitat empresarial, i per tant parlem de moltes activitats, no? En aquest moment és l'inici d'aquest projecte, i per tant el que hem fet ha estat, ara abans del dia 9 de maig hi ha d'haver les inscripcions o les formalitzacions de que les empreses volen apostar per aquest segell, i a partir d'aquí començar a caminar. Nosaltres hem treballat amb diferents representants d'aquests sectors, i després d'això i després de la presentació que vam fer divendres, la veritat és que pensem que hi haurà forces empreses implicades. El que també és cert és que una primera edició sempre suposa doncs, allò de dir, bé, algunes per desconeixement encara, d'altres doncs, per la por una miqueta de que aquestes certificacions de vegades som coneixedors de que porten molta feina, fet que volem que sigui diferencial en aquest cas, no? Perquè no estem intentant agreujar de feina als establiments, sinó posar en valor allò que ja estan fent i allò que amb facilitat doncs, poden millorar. I bé, en aquest moment no podem parlar d'una xifra, però sí que estem molt contents de, perquè pensem que ha tingut molt bona rebuda.
Mm-hmm. Clar, perquè parlàvem d'aquesta primera reunió, no? I una de les voluntats, tant des del consistori com des dels diversos empresaris amb els quals vam poder parlar, era estendre aquesta iniciativa, no?, arreu del municipi. No sé si tenen pensat fer alguna xerrada més per donar a conèixer el projecte per a aquells comerciants que no estiguessin assabentats, i poder, no?, ajudar aquestes empreses a tirar endavant doncs, aquestes iniciatives que, com comentava, són senzilles d'assolir, potser, més que d'altres certificats que hi hagi existents, no?
Sí, penseu que nosaltres, és a dir, aquí hi ha un calendari d'actuacions, ara és una primera, diguem-ne així, intenció dels establiments de participar-hi, a partir d'aquí hi haurà unes jornades de formació, i és un segell i una acreditació dinàmica, vol dir que en qualsevol moment ens hi podrem afegir, ens hi podrem podrem caminar de la mà d'aquest assessorament que tindrem per aconseguir l'acreditació. Ara bé, la primera acreditació, que esperem doncs, que segurament a l'entorn del març de l'any que ve ja puguem donar algunes acreditacions, hem d'iniciar-les ara per començar a fer aquest treball, començar a tenir la, diguem-ne així, la guia de requisits que s'han de seguir, les avaluacions i finalment les acreditacions. Ara bé, en qualsevol moment, qualsevol empresa, perquè aquesta guia de valors la podem anar posant en pràctica de tal manera que quan iniciem de nou unes segones avaluacions, aquestes empreses doncs, ja puguin tenir, i ja no només un primer nivell, sinó ja hagin pogut fins i tot assolir un segon o un tercer nivell perquè ho estiguin fent molt bé.
I és clar, no sé quin tipus de propostes o d'idees tenen a l'hora d'entregar aquest certificat. És a dir, què han de fer les empreses, no?, per millorar aquesta sostenibilitat i aquesta responsabilitat social també al final?
Al final és això, és aquesta guia de bones pràctiques. Per això us deia que segurament hi ha moltes empreses que ja estem fent algunes actuacions i que som desconeixedors de que les estem portant a la pràctica. Sabeu que la sostenibilitat molt sovint la relacionem única i exclusivament amb un tema de medi ambiental i per contra doncs, té molts àmbits en els quals s'ha d'assolir aquesta sostenibilitat. No? Això vol dir que per exemple, a nivell laboral, de ben segur que moltes de les nostres empreses ja compleixen amb uns requisits de bones pràctiques que els hi permetran aquest estàndard doncs, superar-lo. No? O fins i tot això, mediambientalment, el fet doncs, de que hàgim entrat en un moment en què la bona utilització, la bona adequació de tots els nostres sistemes per tots els temes hídrics doncs, perquè sí, l'any passat doncs, vam tenir molta sequera i vam haver de prendre mesures importants. Això ha ajudat a moltes empreses a prendre consciència del que estaven fent i per tant això també s'ha de posar en valor perquè ja s'està fent, no? Llavors el que farem serà ajudar-los en aquest sentit, amb anar posant aquestes coses i llavors a vegades a partir d'aquesta guia de bones pràctiques ens permet obrir els ulls a tots plegats i dir, amb molt poc esforç puc aconseguir molt més i puc aconseguir molt més cap a la sostenibilitat.
Doncs estarem molt pendents d'aquests segells. Entenc que també són complementaris amb altres certificats, no? Per exemple, ve el cap al Biosphere, no? No hi hauria cap problema amb aquí treballar, no?
Absolutament. Absolutament complementaris. Penseu que això estem parlant d'un segell municipal, un segell que tindrà una acreditació municipal, que el que el treballem és, insisteixo, per convertir-nos en una destinació com a tal sostenible. Però hi ha moltes empreses que ja han fet altres acreditacions oficials i, per tant, doncs, això els hi donarà molta més facilitat a poder complir el nostre segell.
Doncs, com dèiem, estarem molt pendents de tots aquests segells, de totes aquestes empreses interessades a sumar-s'hi i, a més, no, també doncs, recomanar fer aquest tipus de mesures per millorar la sostenibilitat i també les responsabilitats social en aquest tipus de negocis. Hem parlat amb la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Imma Gelabert. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
I tindrem un temps tranquil en aquesta segona part de la setmana. Sol, temperatura suau i sense pluja a la vista. Això sí, amb possibilitat de boires costaneres que reduiran la visibilitat i deixaran un ambient fresc a la comarca. Aquesta situació s'allargarà fins a passat aquest cap de setmana, per tant, gaudirem d'aquest pont assolellat i amb temperatures doncs, suaus i agradables. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a trobar, ara sí, divendres. Que vagi bé!